Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. El cardenal Joan Josep Omella ha expressat aquest matí el seu desig que els catalans no caiguin en la temptació de la divisió, de la confrontació i de la imposició de les pròpies maneres de veure i construir el món. En forma de pregària a la Mare de Déu i durant la missa pontifical de la Mercè, l'arcabisbe de Barcelona ha fet una crida a buscar i afavorir tot allò que permeti viure en comunió, en respecte i en pau. L'ofici solemne en la festa de la patrona de Barcelona i transmès en directe per Ràdio Estel ha reunit a la Basílica de la Mercè centenars de creients en una eucaristia concelebrada per diversos bisbes i sacerdots i amb la presència d'autoritats civils encapçalades pel president de la Generalitat, Quim Torra, i també per l'inspector general de l'Exèrcit, diversos regidors de l'Ajuntament de Barcelona i la sotsdelegada del govern espanyol a Barcelona. Canviem de qüestió. PP i Ciutadans han tombat a la mesa del Congrés l'esmena del PSOE, que volia evitar el veto del Senat als pressupostos. Els dos partits consideren un frau aquesta esmena, mentre els socialistes i Units Podem diuen que la mesa no té competències per fer-ho. Pedro Sánchez ha dit des del Canadà que fer política ha permès trobar solucions al Quebec. El president del govern espanyol, això sí, ha evitat parlar de possibles indults dels dirigents independentistes empresonats. El Tribunal Suprem, que presideix Carlos Lesmes, ha acusat els presos de voler entelar, diu, l'honorabilitat de la justícia espanyola. És l'argument que dona la sala 61, presidida pel mateix Lesmes, per rebutjar les recusacions dels jutges de l'1 d'octubre. I destaquem un apunt cultural. Lluís Llach va tornar a cantar a l'Estaca en el Festival Internacional de la Literatura que se celebra a Montreal, al Quebec. Al final de l'acte van cantar
al públic. Ràdio Estel.
Els dimarts, a les 5 de la tarda, a Ràdio Estel, escolta el programa dedicat exclusivament a la geriatria, a les grans persones. És gran ser gran. Consells, opinions professionals, borsa de treball, actualitat, la consulta del treballador social, el món de les residències a És gran ser gran, dirigit per Josep de Martí i conduït per Josep de Martí i Marc Rius. Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància. Del 10 al 14 de desembre, vine a descobrir amb nosaltres el camí dels 5 estels de Nadal al Trentino L'Alta Adige. Vipitento, Brunico, Bressanone, Merano i Bolzano. 5 localitats màgiques del Tirol on el Nadal es viu amb tota la seva essència. Del 10 al 14 de desembre, el Nadal al Tirol amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Nena, reina, obre'm, que sóc jo.
Nara.
Hola, reina.
Com estàs?
Mira, que t'he portat unes cosetes.
I el teu?
Jo ja ho tinc, tu no preocupis, ja ho tinc.
De vegades les coses no són el que semblen. Un de cada tres avis ha d'ajudar econòmicament els seus fills amb la pensió. Podeu fer el vostre donatiu trucant al 93 112 70 10 o entrant al web caritas.barcelona. Caritas, no ens conformem. Cada dia a 7:45 del matí, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les laudes des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat. La pregària matinal amb què l'Església lloa el Senyor i la comunitat li encomana el progrés del món, la justícia, la veritat i l'amor. Cada dia a 7:45 del matí a Ràdio Estel, amb la col·laboració del Patronat de la Muntanya de Montserrat.
Els de música, els d'actualitat, els d'entrevistes, els d'oci, tots els programes de Ràdio Estel al servei de ràdio a la carta de radioestel.cat. Escolta'ls quan a tu et vingui de gust.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, l'hora de la Fundació Puigverd, presentat per Marc Rius.
Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Molta salut per totes i tots. Un dilluns més a Ràdio Estel engeguem el programa de la salut anomenat L'Hora de la Fundació Puigverd. 60 minuts amb els millors especialistes en neurologia, nefrologia i andrologia. Cada dilluns a les 5 trobaran l'equip del programa disposat a parlar i profunditzar en malalties que poden patir i conèixer-les ens pot ajudar a entendre-les més a fons o prevenir-les. Un programa de divulgació. Comencem. Salutacions a l'equip del programa que ara mateix es presento. A les vies de so, a Jordi Carretero. A la direcció i conducció, la Susana Armengol. I a la conducció, qui us parla, Marc Rius. No vols que arribi el dia. No vols que el teu fill creixi i perdi la innocència. Vols que es quedi amb 10 anys, tota la vida. Ja no en necessita tant com quan era més petit. Té certa independència per baixar al parc amb els amics, per vestir-se sol i et deixa més temps per les teves coses. Però segueix depenent de tu. Que el despertis cada matí, l'ajudis amb els deures o li preparis el menjar. Això t'agrada, perquè manté la sensació de que ets indispensable per ell. Però el temps passa ràpid i el dia menys pensat et fa aquesta pregunta. D'on venen els nens? Avui parlarem de com i quan és el moment de parlar de sexe amb els nostres fills. Veurem quin és el millor moment, de quina manera afrontar les preguntes. És aconsellable evitar els eufemismes? La mare parla amb la filla i el pare amb el fill? Per fer-ho, avui està amb nosaltres el doctor Eduard Ruiz Castanyer, que és director del Servei d'Andrologia de la Fundació Puigverd, una persona amb una gran experiència en aquesta especialitat, reconegut a tot el territori nacional i també internacional, amb un recent reconeixement d'Europa, també ha fet publicacions, etcètera, etcètera. Eduard Ruiz, bona tarda. Bona tarda i benvingut.
Bona tarda, Marc.
Bé, per començar, els nostres fills són adolescents. Els nostres adolescents d'avui són tan hipersexuals com aparenten, com sembla?
Bé, aquesta és una pregunta, una molt bona pregunta i complexa, no? Jo diria que primer hauríem d'entendre que hi ha una adolescència que podríem dir biològica, que és aquella que no ha canviat amb el temps. Vull dir, els nens i les nenes tenen uns períodes d'entrar a l'adolescència amb canvis hormonals i això es manté més o menys estable i es produeixen doncs, al voltant dels 12-13 anys amb les nenes, 13-14 cap als nois, i amb les nenes això va més ràpid, el procés de l'adolescència des d'un punt de vista biològic, hormonal, de desenvolupament, aproximadament fins als 18 anys, i amb els nois això es prolonga fins als 21. Però, en canvi, sí que ha canviat una altra cosa, que és l'adolescència, podríem dir, social o mental. Per què? Perquè els nostres joves cada cop més tenen accés a informació que abans, d'alguna forma, estava reduïda al seu cercle familiar, i quan començaven a buscar coses, doncs les buscaven amb els seus amics, i que eren, doncs, d'alguna manera, de la seva edat, i, per tant, això era una cosa que anava una mica controlada. Avui dia, és obvi, tothom que ens escolta sap que les redes socials, l'ús de l'internet, dels mòbils, dels ordinadors, poden perfectament els nois, per molt que els pares s'encaparrin en encriptar i en protegir i en crear claus perquè no puguin fer-ho, accedeixen a tot tipus d'informació. I aquesta informació, doncs, moltes vegades pot ser adient o no adient. O fins i tot, encara que sigui adient, hauríem de pensar si ells estan preparats per rebre-la. I aquesta informació està arribant a edats cada cop més matineres. Vull dir, i moltes vegades podem sorprendre quan podem veure doncs, un nen de 12 anys o una nena d'11 anys o 12 anys que estan consumint doncs, pàgines amb contingut eròtic o estan accedint a una informació que possiblement no és la que els pares desitjaríem que encara tinguessin en aquell moment.
Se sap que, en realitat, què en saben del sexe?
Bé, aquí està la continuació, no? La pregunta primera deia, hi ha hipersexualitat? Bueno, els estímuls eròtics cada cop són més importants, més potents, perquè van lligats també doncs, al consum, a la societat del consum. És a dir, que quan tu mires les xarxes socials i veus els perfils de Facebook o d'Instagram d'algunes noies de 13 anys, és una mica sorprenent, no? Perquè es presenten amb situacions eròtiques, amb imatges doncs, de contingut, podríem dir, sensual, no sexual explícit, sí, però amb certa sensualitat, quan d'alguna manera pels pares encara això és impropi, no? Pràcticament no s'estan ni maquillant, però en canvi sí que saben que aquestes característiques d'actituds i de comportaments doncs, són un reclam per aquesta sexualitat emergent i que d'alguna manera sí que s'està mostrant d'una manera clara a edats més avançades. Quan dic això, no vull dir que siguin més hipersexuals, sinó que d'alguna manera aquesta adolescència social o mental sí que s'està fent més ràpidament que abans. Diríem que els nens i les nenes juguen amb joguines menys temps que abans i substitueixen ràpidament el camionet o l'escalèxtric o les nines per un mòbil o per una tablet i això els hi crea una altra forma de comportament que no sé amb el temps si serà millor o pitjor, però sí que els pares, que probablement els pares, per molt joves que siguin, estem parlant possiblement de persones que estan en aquesta època ja per sobre els 40 anys, doncs no van viure aquesta adolescència. No estan d'alguna forma...
No ho entenem.
Bueno, o d'alguna forma hauríem de començar a donar explicacions als educadors socials, als professionals de l'educació, als mateixos professionals de la sanitat, sobre com comportar-se amb aquesta presència d'aquesta sensualitat, sexualitat a l'adolescència amb edats on tots tenim clar que la maduresa des del punt de vista tant psicològic com fins i tot la biològica encara no està completada.
Saps, creus que si dominen el llenguatge del seu cos, les adolescents?
No, en absolut. Aquest és el problema, no? Vull dir, és curiós com possiblement els homes i les dones, els nois i les noies, en l'etapa de la vida en què tenen el millor cos, el millor aspecte físic que es pot tenir mai tindràs una pell, mai tindràs una musculatura com quan tens 18 anys, 20 anys. En canvi, la formació amb el que seria aquesta sensualitat que pot tenir doncs, d'una persona amb una edat més avançada no està present, perquè no són conscients moltes vegades del potencial que tenen. No? Llavors, aquest ús que es fa és un ús una mica, fins i tot, que pot sentar una mica com estrident, una mica poc elaborat. No? Vull dir, viuen una sensualitat i una sexualitat molt de vegades quasi, jo dic, que més basada potser en la gimnàstica que no en la sensualitat amorosa elaborada, perquè és lògic, perquè els tenen tot menys experiència, i l'experiència s'adquireix amb el temps, no?
Jo penso que hi ha una pregunta que es fan molts pares, i és, a partir de quina edat jo puc començar a parlar de sexe amb els meus fills?
Habitualment, els pares, quan ells creuen o creiem que podem parlar amb els nostres fills, ja és tard. Vull dir, quan nosaltres ja pensem que podem parlar, ells moltes coses ja les saben.
Clar.
Perquè nosaltres, tu has dit una mica a la introducció, no? Encara vivim submergits amb aquella idea romàntica de que, bueno, és un nen, perquè encara té 14, 15, amb els 14, 15 anys avui dia, té una informació extraordinària. Per tant, no esperem a que nosaltres creiem que és el moment, sinó a poc anem observant com es comporten, com actuen davant de quan veiem una pel·lícula, una sèrie, o quan hi ha unes converses. Jo recordo, i probablement tu també, Marc, i segurament moltes persones que ens escolten, que quan nosaltres érem jovenets, quan érem nens, ens treien de les xerrades, no? Ara anem a parlar als grans
i
et feien fora. Això avui dia ja ningú hauria de fer-ho, no? Tot allò que es pugui dir s'hauria de dir en presència o no dels fills. El que passa que el que sí que s'ha de fer és un llenguatge adient. I quan dic adient, tampoc hem de caure en una cosa que estic veient, que és una mica ridícula i patètica per part dels pares, que és que volen ser més joves i més progres que els fills.
Sí.
Llavors es fan els...
Llavors es passen, no?
Sí, o sigui, tu no has d'anar a ballar amb la teva filla. Tu no has d'anar a ballar amb el teu fill. El teu fill té que ballar amb la gent de la seva edat. Tu el que no tens que fer és amagar-te de que tu pots anar a ballar amb els teus o que ell vagi a ballar o que vagi a una festa. Però no fa falta que tu siguis un amiguet més de la colla i que diguis que guai i que xuli i no sé què, i el que avui s'utilitzi, no? Les paraules de... Que, pues, no sé, vamos a pillar, això no falta... Sí. No t'has de situar amb el llenguatge, amb el comportament, sinó t'has de situar mentalment a entendre que allò que t'estan dient en aquell moment fa falta una conversa amb la que tu t'has de posicionar com a pare, no en una posició paternalista, sinó en una posició d'acompanyament. Això no és fàcil, perquè tu has de deixar una mica al teu costat, les teves valoracions subjectives, sinó parlar com parlaries amb qualsevol persona de, o noi d'aquesta edat, independentment de que fos o no fos el teu fill. Perquè, amb tot el carinyo del món, però tu has de comportar-te com si estiguis parlant amb una persona que no tens que dir, com és el meu fill, els altres faran el que siguin, però tu no, perquè no, això no és una raó. El teu fill és igual que els altres nois, fills d'altres persones. Llavors, aquest moment no és un moment, o sigui, no existeix un moment on s'ha de començar a parlar de sexe, sinó que no s'ha de deixar mai de parlar de tot allò que li pot donar naturalitat a les relacions personals, romàntiques i sexuals que existeixen entre la gent. Vull dir, no s'ha de dir, quan es va veure amb una visita, amb una clínica, amb una nena de 10 anys, perquè ha nascut un nen d'una altra parella, dir, anem a veure un nen que l'ha portat la cigonya o que ve de París. Això és absurd.
Això ja és ridícul.
Sí, amb 10 anys, li té que dir, han tingut un nen, i si pregunta, si no pregunta, no fa falta donar explicacions. Però si pregunta, pues sí, se li explica. És fruit del carinyo entre els dos pares, que ja saps que quan ells estan junts poden fer un nen, i així és com bé, potser aquesta és l'explicació pels 10 anys. I això, evidentment, ja es anirà a poc a poc
quan
ampliant.
Quan en tingui 15 serà un altre.
Per tant, però no és que els 15, així de, ara anem a seure com a pare i fill, com a home...
Ha d'anar venint sol.
Ha de venir sol, és una fluïdesa, no? És una cosa que es parla amb naturalitat i quan tu ja li parles segurament molta informació ja la tindrà.
Això és indistintament si són nens o nenes, no?
Totalment, no té res a veure, és igual, eh? Això és absolutament igual.
És aconsellable, segons tu, il·lustrar-los amb llibres?
Sí, bueno, vull dir, els llibres... estan bé, el que passa que culturalment els nanos, ara parlàvem abans tu i jo fora de micro, no? que bueno, els temps estan canviant, no? I la gent gran compra en un lloc i la gent jove compra online i compra, sí. No va a botigues, no? Llavors jo crec que possiblement buscar una informació a internet, que n'hi ha pàgines adequades per conèixer-les, bueno, doncs el pare pot fer la búsqueda o pot parlar amb un professional que li aconselli una determinada pàgina que tingui un contingut que explica bé per adolescents, per joves, per nens, i es pot recolzar més amb aquest tipus d'informació que un llibre que jo diria que avui dia ja ni pràcticament ni a la més terna infància, a la més tendra infància, es fan servir, no?
L'hora de la Fundació Puigverd, amb Marc Rius. Fundació Puigverd. Hospital especialitzat en urologia, nefrologia, andrologia i salut sexual i reproductiva, amb més de 50 anys i més de 700 professionals al teu servei.
Molt bé, doncs continuem a l'hora de la Fundació Puigverd. Cada nen té el seu ritme?
Sí, clar, no pot... Quan es parlen amb coses en general, adolescència, joventut, es parla en genèric, però, evidentment, no tothom té les mateixes característiques de personalitat. És evident que la majoria de casos, qui millor coneix els fills són els seus pares, no? Vull dir, el pare té que ser la mare. És indistint, això de que la informació la dona el pare o la dona la mare. Avui dia jo crec que és un tema ja una mica sobrepassat. Fins i tot estaria bé que ho fessin conjuntament, no? Moltes vegades el que tria tampoc és el pare o la mare, sinó que a vegades tria el fill. I el fill, a vegades...
Tria, vols dir, aquí pregunta.
Aquí li pregunta, perquè el millor també, és el que dèiem abans, el fill ha tingut ja unes primeres preguntes que ell s'ha formulat, i segons li han respost, em pensa, aquest no em val, perquè aquest em renyarà. O aquest, si li dic que ahir vaig estar amb una noia i em va fer un xupetón, el millor el que em fa és pegar-me una bronca. Llavors és millor que no forcem res, que tot surti de manera natural, però si es pogués fer amb l'ambient familiar, i moltes vegades pot aprofitar... Perquè si un té fills, a vegades no en té un, en té dos o en té tres. I no tots tenen la mateixa edat. Clar. I potser el que li estàs dient al gran també va bé que ho sentin els petits, no? O el que li dius al petit va bé que ho sentin els grans. Perquè, torno a dir, és una informació que té que anar fluida, que no té que ser ara anem a parlar d'aquest tema i ara avui farem... No es té que fer un dinar dedicat a la sexualitat, sinó que es va parlant amb el dia a dia i es va introduint. I una cosa que va molt bé i és molt útil és parlar d'exemples, no? A vegades descarrega molt en el nen o la nena dir-li, el fill d'un amic meu va fer això, per exemple, posem un cas que no té a veure amb la sexualitat, però s'entendrà molt fàcilment, per exemple, tens una possibilitat de dir-li a un nen, tinc un amic, el seu fill, que té 13 anys, va sortir a la festa major del poble i va estar bevent d'un botellón. I llavors resulta que el nano ha acabat a l'hospital. perquè resulta que, clar, es va passar del qual... Home, no begueu, que ja veus el que li va passar a aquell. Tu poses un exemple i d'alguna forma li estàs dient amb ell no ho facis, però no li estàs dient directament, amb el qual ell no se sent d'allò, però sí que està assimilant que allò no és bo que ho faci, no? Home, això s'ha de tenir una certa habilitat, com tota la vida, però, bueno, són formes, diríem, d'accedir als joves, perquè si vas molt de cara i vas molt enfrontat, el que provoques a vegades és el rebuig i després el tancament, i que ja diguin, bueno, amb els meus pares d'aquest tema no puc parlar. No?
Creus que és important que els pares prenguem la iniciativa?
Sí, o... està bé. Hi ha preguntes com d'alerta, no? Vull dir, d'alguna forma doncs, pots indicar en un moment donat una cosa que has observat i llavors preguntar-li a ell, què opines d'això? Què opines d'aquest tema, no? Què et sembla de que tal fulaneta, mira... aquesta nena del col·le la van trobar l'altre dia, que no va anar a classe perquè se'n van anar amb uns nens. Què opines d'aquest tema? Llavors ell també t'expressa la seva opinió sobre el que és fer campana, te pot expressar sobre el que és no, el consum d'alcohol, i d'alguna forma pots treure un tema sexual, no? Per exemple, tu què et sembla que les nenes jovenetes puguin tenir relacions amb nois que han conegut el mateix dia, no? Per exemple. I d'alguna forma t'està expressant i no fa falta que tampoc en aquell moment tu marquis un territori, però t'ha donat la informació que si diga que et dona, ja consideres que és l'adient, i es situa en la situació de responsabilitat, de dir-te, pues jo crec que això és poc responsable aquesta nena, perquè amb el seu llenguatge, no? Però no em sembla bé, pues bueno, ja saps que... I si es posa amb la tessitura contrària, bueno, pues obres un diàleg, intentant no imposar el teu criteri, sinó fer-lo pensar. Jo crec que una de les coses bàsiques de l'educació, i no només amb educació sexual, sinó en qualsevol tipus d'educació, i com jo orientaria a qualsevol escola, com crec que, a més, les escoles modernes ho fan, és ensenyar a pensar, a ser crític. O sigui, les persones, els nois, han d'arribar a les seves pròpies conclusions. I algunes, et diré, que fins i tot s'han de viure. És a dir, en l'adolescent tu li pots dir moltes vegades cuidado amb l'alcohol, però un dia veurà. Sí. Si aquell dia agafa una trompa i es troba fatal, millor, és el millor que pot passar.
Clar, perquè que no li va bé.
I que
no
vomiti durant 3 hores seguides i es troba fatal, és molt millor que per molt que tu li diguis que el seu fetge no està preparat, que l'alcohol pot portar a una degeneració hepàtica, esteatòsica i tal, que això no entendrà res i no s'ho creurà. Ara, si ell veu un amic seu que li passa o a ell li passa, doncs això és el... Amb tot això, nosaltres l'únic que podem fer és acompanyar, és estar allà una mica al costat i recolzar, sempre recolzar, corregint, però mai amb formes autoritàries. Les formes autoritàries, sobretot avui dia, jo diria que de manera global, socialment i especialment per la joventut, són mal rebudes.
Ara, quan parlaves, estava pensant que és trist que no hi hagi, crec que no hi és encara, una escola pels pares.
Sí, bueno, això seria fantàstic.
Això se n'ha parlat molt, però no es fa.
I sobretot jo crec que, bueno, a pesar de que els anys van passant, veig que no hi ha masses canvis amb les actituds entre les generacions més antigues i les més modernes, perquè, clar, nosaltres repetim models, no? I segurament el que ens van fer a nosaltres, el que nosaltres d'alguna forma volem fer als nostres fills. Sí que es corrigeixen coses, perquè la societat va canviant i va avançant, però encara hi ha molts estereotips que ens quedarien parats de com es viuen, perquè quan ets pare o quan ets mare... canvia una mica. Hi ha una sensació de que el fill et pertany, de que tens la teva autoritat no pot ser qüestionada, i tot això no és cert. I això la societat comença avui dia, és una societat
no
que s'ho qüestiona tot.
El pare ens ho creiem, els pares.
Sí, molt. Els pares ens imbuïm d'una... no sé on està escrit, però jo crec que sí que seria bo ensenyar als pares, els que volguessin, però potser els col·legis ho podien fer. De fet, nosaltres fem jornades de portes obertes, tant per malalties de transmissió sexual, per exemple. Sí, el dia que vingui el doctor Vives aquí, que serà un dels que vindrà, recomano a tota l'audiència que l'escolti, perquè és un dels temes claus, no? Les malalties de transmissió sexual dins de totes les relacions sexuals. Aquí és on tens més...
I la por que genera, això.
Exacte. Perquè penseu que, a més, el pensament de l'adolescent és un pensament una mica de que no és vulnerable. O sigui, per què els joves van amb moto i corren tant? Per què els joves es tiren pels trampolins a les roques? I ells mai pensen que allà pot haver-hi una roca, li donen un cop al cap i es pot quedar paralític, sí. O amb una moto. I això forma part d'aquest repte que es fa al jove, a l'adolescent en si mateix, no? I té un pensament una mica de cap por, de no sensació de risc. Després té un pensament que és complicat, que és el de sentir-se acceptat dins del grup. Per exemple, si tots fumen, és molt difícil que un adolescent digui jo no fumo, perquè això el fa sentir estrany dins del grup. El fa sentir diferent, si tots beuen. Per tant, crear aquests adolescents capaços, crítics, amb personalitat, capaços de dir en un moment jo això no ho faig perquè jo crec que això no és bo per mi, és complicat. I això es dona... Doncs amb el tabac, es dona amb l'alcohol, es dona amb les actituds, es dona amb coses de risc, i aquí sí que és un punt complex fins i tot socialment.
Parlem dels oferismes. És important evitar-los?
Totalment. Jo crec que la millor manera de parlar és amb tota claretat i el més directe possible. Home, és evident que no tots els pares tenen la mateixa, pares i mares tenen la mateixa capacitat de diàleg, de convenciment, de capacitat d'expressió. Hi ha persones que dominen més el llenguatge. Sí. Però si tu parles mirant els ulls clarament, d'una forma noble i bondadosa, i amb això no vull dir d'una forma... sinó d'una manera convincent i real, és molt més fàcil arribar a l'altra persona que si tu fas servir estranys camins, eufemismes...
Al final et perds.
Et perds una mica i al final pues, allò que ens explicaven, no?, de les estambres i los pistilos, pues, jo crec que això al final deia, bueno, però al final tenen relacions sexuals les plantes o no tenen? Perquè això és el que volien entendre, no? Jo crec que hem de parlar amb claretat, s'ha de procurar no fer servir un llenguatge... soez, no? Un llenguatge massa explícit, les coses tenen un nom, però es pot fer servir els noms correctament, i les expressions acurades, però directes i clares. I si el nano et pregunta, el que no pots és defugir mai la contestació. Si no la tens clara, fes una contestació, diríem, políticament correcta, no et fiquis en un camí que tu no saps exactament el que has de dir, després ho consultes, ho preguntes... t'assessores i li dius, escolta, allò que em vas preguntar ahir, que et vaig dir tal cosa, mira, crec que tal, 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 i li acabes d'explicar.
Menys dir-li, no tens edat perquè et contés això no.
Això no, això mai. Dir-li, no tens edat, o això tu no t'interessa, o jo te dic una mentida.
No és el moment.
No. Les mentides que no fan mal, fan mal. Les mentides que no fan mal, fan mal.
Segurament pel que veiem, el més important és la naturalitat, no?
Efectivament. La naturalitat, aquesta capacitat... d'empatia entre els pares i les mares i els fills, perquè si això s'ha exercit sempre, doncs això és un diàleg que només es dona, no només es dona amb la sexualitat, es dona amb totes les esferes de la vida, i tu parles amb ells obertament de tot. De què farem per les vacances d'estiu? És millor anar a un lloc que tots esteu d'acord, que tu decidir el lloc, que millor per tu és fantàstic, però resulta que ells volien anar a un altre lloc. O vols anar a un restaurant, preguntes, què us ve de gust avui menjar? Si el que diuen coincideix amb el que tu pensaves, perfecte, perquè ja ho han ja tots d'acord, i si no, negociem. Però no els portis allà on no volen anar, perquè si no volen anar, per molt fantàstic que tu t'ho sembli, per ells no ho serà. I amb la sexualitat igual. Quan t'està preguntant algú, probablement ell ja té alguna opinió formada. Per tant... potser una forma molt bona per algú que no domina això és formular la pregunta a l'inrevés. I tu què opines d'això? Abans de dir-li tu la teva opinió...
Primer digue'm tu què et sembla.
Tu què opines d'això? Llavors, si el que et diu et sembla dient, dius, pues, sí senyor, totalment d'acord, ja molt bé. I si no, li matises. I si és molt contrari a el que tu creus que hauria de ser, torno a dir. Li dius, bueno, pues, demà en tot cas ho parlarem més tranquil·lament i tu t'assessores... tu penses, ho parles amb la teva dona o la teva dona ho parla amb tu i després ho exposeu oberta i clarament, sense tampoc humiliar, sense tampoc dir tot allò que vas dir.
Això és una... equivocat completament.
No diguis mai que t'has equivocat, no diguis mai això és una tonteria, això no té ni cap ni peus. Per molt boja que sigui la proposta, és la seva proposta. I el que l'has d'intentar és convèncer de que aquell no és el bon camí. Si tu li vols imposar el teu camí, el que estaràs provocant és que ell dirà, bueno, això és el meu pare, això és la meva mare, però jo tinc la meva opinió.
I ja no els hi pregunto potser res més.
Exactament. Tant s'ha d'utilitzar aquesta psicologia familiar, no?
Cal preparar el camí per parlar amb els nostres fills de sexe?
Sí, però el camí no és preparar-se per parlar de sexe. El camí és parlar sempre de tot. O sigui, no tenen que haver-hi mai temes tabús. Jo crec que és bo parlar amb els fills, s'ha d'aprofitar. Avui dia costa parlar, perquè no només els fills juguen amb les taules i amb els mòbils, sinó també ho fan els pares i les mares. O si no, això ha substituït el televisor. El televisor o la tablet s'ha de deixar a l'hora de sopar. Això es pot pactar perfectament durant el temps de sopar. És molt bo sopar junts, encara que dinar no és tan fàcil, però sopar junts. I en aquell temps de sopar s'han de fer preguntes sobre el dia a dia. Si tu no parles del dia a dia, després no esperis que un dia t'expliquin tot allò que els va passar durant tot un any. Ara, si tu cada dia, com ha anat avui al col·legi? Ells, a poc a poc, aniran explicant coses que els hi han passat. Doncs mira, fulano l'han fet fora perquè el van trobar robant. Fulaneta la van amonestar perquè portava la faldilla molt curta. L'altre, saps què va passar? Que els van trobar al lavabo fumant. O els van trobar al lavabo enrotllats. I tu, què vol dir enrotllats? Ah, bueno, doncs que s'estaven fent petons. I tu què opines d'això? Què et sembla? Home, doncs... És a dir, és... A poc a poc ja anirà entrant i aniran sortint tots els temes. Sortirà el tema robar, sortirà el tema valor, sortirà el tema social, sortirà la política, sortiran... Vull dir, no fa falta treure el tema. Ja van sortint sols. Parlant del dia a dia, surten tots els temes. I aquesta és la preparació per parlar de sexe, per parlar de política, per parlar de religió, per parlar de tot. De tot es pot parlar i de tot es té que parlar.
Per si algun oient pensa, parlar de sexe no vol dir relacions sexuals.
No, el sexe és una paraula molt àmplia, no? Les relacions sexuals és una part de la sexualitat. Els bebès tenen sexualitat, els bebès tenen sexualitat, i la gent molt gran, aquella gent que no ens imaginem que tenen relacions sexuals, tenen sexualitat. La sexualitat ens acompanya i és algo natural. Som sers sexuals, clarament. Per tant, parlar de sexe és una forma de parlar del que dèiem de la reproducció, de les relacions romàntiques. Vull dir, nosaltres, no, torno a dir, no hem de ser excessivament proteccionistes, però sí que hem de parlar, si nosaltres creiem en valors cristians, religiosos, o d'alguna forma en valors, perquè la paraula valor no només té aquesta connotació. Hem de parlar de l'amor, hem de parlar de la confiança, hem de parlar de la fidelitat, hem de parlar del carinyo, hem de parlar dels efectes, del respecte. De tot això s'ha de parlar, no només de com és un penis, com és una vagina i com es fa un acte sexual. Això és important, però no és el més important.
És també que és un tema necessari parlar-ne amb els nostres fills adolescents. Escoltem, doncs, una mica de música. Escoltem a Roger Argemí interpretant Som adolescents.
Són les 5 i ho tinc molt clar. No tinc res per estudiar. Un dia perfecte. Obro a un test enamorat. El dia perfecte per veure'ns. I en aquells instants et dic a tu si vols quedar. Avui o demà ets el meu regal. No volem créixer, som tan diferents.
Esteu escoltant l'Hora de la Fundació Puigverd, amb Marc Rius. Fundació Puigverd, centre de referència internacional en el diagnòstic i tractament de les patologies i disfuncions de l'aparell urinari, de l'aparell genital masculí i dels problemes reproductius de la parella. Comptem amb el volum de casos tractats més gran d'Europa en les seves especialitats.
Doncs continuem parlant de sexe. Ho fem amb el doctor Eduard Ruiz Castanyer, que és director del Servei d'Andrologia de la Fundació Puigverd, una persona amb una gran experiència en aquesta especialitat, reconegut a tot el territori nacional i també internacional, amb un recent reconeixement d'Europa. També ha fet publicacions, etc etc. Has fet moltes coses, de la medicina.
Sí, fins i tot penso que saps més que jo, perquè fent un programa cada setmana tens el plaer de poder parlar amb persones que jo no tinc el gust de poder contactar el dia a dia, no?
Ojalà pogués tenir la sabidoria que tens de la salut. Eduard, podríem dir que el contingut sexual està per tot arreu?
Sí, d'alguna forma la sexualitat impregna la vida quotidiana, no? D'alguna forma natural i també una mica forçada. Aquí sí que hi hauria una crítica clara, no?, a l'utilització del que diríem el mercat sexual lligat a la societat de consum. I això fa que, per exemple, doncs, evidentment, quan volen vendre una colònia, quan volen vendre un cotxe, i fins i tot coses que no tenen res a veure amb el que podria ser la bellesa, s'incorpora sempre, doncs, una imatge d'un home guapo, d'una dona guapa, en posicions a vegades certament eròtiques, perquè nosaltres tots intentem doncs, assemblar-se en aquests models, sobretot quan ets jove, no? Perquè penses que quan més atractiu, sabem que al final, la sexualitat també té que veure amb la idea de l'apareament i l'apareament té que veure també amb l'atractiu, no? I com potser a vegades hi ha una mancança d'aquestes capacitats doncs, de comunicació, de verbalitzar, doncs, potser vivim una època on hi ha massa culte a l'aspecte físic, no? Llavors, jo diria que hi ha dues crítiques. Una és quedar-nos més amb la forma que amb el fons, I l'altra és, d'alguna forma, també una crítica és que es valora més la gent que per lo que té que per lo que és, no? Llavors ens quedem una mica, doncs, apabullats davant d'una persona amb molt èxit social o molt rica, sí, o d'una persona que té, doncs, un futbolista. Clar, són models que no tinc res contra els futbolistes, i alguns d'ells són persones segurament excel·lents, però no és exacte el model que a mi m'agradaria que fos el predominant, no? Amb algunes coses sí, perquè, per exemple, són esportistes, no? Però per altres no són precisament portadors d'uns valors personals, d'educació, de comportament. Clar, jo els dic als meus fills, escolta'm, tu quan vegis, el Messi o el Cristiano Ronaldo, tu l'has de valorar pel que fa, que és que juga a futbol. No l'intentis valorar pel que diu o pel que parla, perquè potser sí que el que diu o el que parla, però no és famós ni reconegut per això.
No necessàriament per ser un bon futbolista, pot ser
Llavors, en aquest sentit, amb això de que jo deia que hem de preparar per ser crítics els nostres joves, és una mica que sàpiguen llegir això, no? Que quan vegin un noi, vegi una noia, està molt bé que es fixi amb la més guapa, amb la més atractiva, però que sàpiga veure què hi ha darrere aquesta noia. Que potser és una noia molt guapa, però millor els seus valors, la seva educació, la seva forma de comportar-se, doncs no és la correcta, la leal, la sincera, o al revés. Una noia veu un noi que és un noi que porta ulleres, que és molt estudiós i el típic ampollón, i potser el desprecia davant de l'Atlètic i el no sé què, potser aquest ampollón és un noi d'uns valors, doncs, personals, d'esforç, de constància, tal, i tenen potser més pes que els altres.
I pot fer una vida més plena aquest noi que el...
Llavors la societat sí que empeny cap a lo més superficial, tothom intenta, per això, doncs, per exemple, a Espanya, no és per dir-ho, però són dos països on les clíniques d'estètica fan la milionada, no? Perquè es treballa molt més amb això que, com deies tu, que amb escoles de formació, doncs, de valors o de...
I
jo crec que hi ha més gent avui dia amb pits operats que amb cultura, no? Sento aquestes frases
així
una mica despreciatives cap a un sector, però, home, fa una mica... No vol dir que es pot tenir els pits operats, i es pot fer servir bòtox, però també s'ha de cultivar l'altre,
La publicitat, abans, té alguna cosa a veure.
La publicitat,
potser la publicitat enganyosa.
Bueno, enganyosa, manipuladora, tendenciosa... No, tampoc és que enganyi. T'ensenya una senyora guapa i et diu que siguent guapa es pot tenir èxit. I si ets guapa, millor pots aconseguir un cotxe o pots aconseguir no sé què. Bueno, és que possiblement és veritat. El problema és que al final pues, tenim la societat que tenim, no? I llavors, sí, ens esforcem en dir el contrari, però tots hauríem de ser conscients fins a quin punt valorem. I, per exemple, et diria que està demostrat que a l'hora de trobar feina és més fàcil trobar feina una senyora guapíssima o un noi guapíssim, encara que sigui dependent, on les seves qualitats no haurien d'estar basades en el seu físic, que per una persona obesa clar, o per una persona que fa 1,40 m.
Segur, segur, segur.
Llavors, clar, una cosa el que diem i l'altra és el que fem, no?
Clar, clar. Inclús hi ha, que ho demanen gent ha, amb aquest requisit, que, sí, no, que sigui gris...
O si no ho diuen, bueno, l'entrevista personal, doncs, bueno, l'obesa va fora, el lleig va fora i es van quedant els més guapos, els més ben d'allò, que no tindria res a veure amb el seu comportament, amb la seva... sinó són criteris estètics, no? Llavors, jo crec que aquí la societat... Clar, tu no pots fer un llenguatge tampoc molt allunyat de la societat, perquè la societat va marcant uns camins. Tu el que sí que hauries de fer és, amb allò que dèiem abans, del diàleg i del dia a dia, anar dient-li al teu fill o a la teva filla que això no és el més important, que no només es fixi en una noia molt guapa o en un noi molt guapo, que es fixi en els valors, que es fixi en una persona estudiosa, una persona sincera. És allò que busquem amb els amics, no? Que busquem un amic guapo, busquem un bon amic, no?
Clar.
El guapo pot ser bon amic, però, sí, però el ser bon amic no té per què ser guapo.
Clar, clar. Qui aconsella, a part dels pares, els adolescents amb el sexe?
Bueno, el problema és que els pares ens creiem que sempre estem allà i arriba un moment, i no massa tardar, en què la influència exterior és tan o més important com la dels pares, no? Quan dic exterior vull dir portes enfora de la família i de la casa. Evidentment, els amics. Els amics. El que passa és que tu dels amics no saps també l'entorn que viuen els amics. Home, d'alguna forma, els amics del col·legi, que és l'època doncs, de l'adolescència, sol saber qui són. Els col·legis normalment són de barris. El nivell dels barris doncs, tenen que veure més o menys socialment amb el tipus de vida que viu també el teu fill. Clar, si tu tens un fill i tu ets un barri obrer i vols que el teu fill baixi en un col·legi del més alt d'allò, l'estàs exposant amb un tipus d'amics que viuen una altra relació i un altre ambient social potser diferent al teu. Llavors, és important que el nano no se senti exclòs en cap moment.
Clar.
I els amics, quan més s'assemblin, i quan dia semblar no em refereixo ni a físicament, ni tal, sinó culturalment, amb els valors, també l'escola té que ser una mica intervencionista amb això. L'escola té que, potser, a part d'educar, que té missió de controlar l'educació, no només ells, també els pares, però també el que té que inculcar són aquests valors. Té que donar-li molt valor al nano que s'esforça, al nano que sempre és bon company, o la noia que sempre doncs, diu la veritat, aquella noia que defensa en les seves amigues. Vull dir, tots aquests valors que després impregnen la realitat social d'aquest individu quan sigui gran, no?
Eduard, quines són les preguntes més freqüents dels que es fan els adolescents sobre el sexe?
Bueno, els adolescents s'ho pregunten tot, no? El que té l'adolescent és una paraula que sempre la té a la boca, que és el per què de tot plegat, no? Per què, per què, per què, no? Sempre et pregunto per què. Per què això, per què allò? Perquè ho volen saber tot, perquè el que té el jove i té que tenir a l'adolescent és curiositat, perquè d'alguna forma se li obre un món, que és el món dels adults, i que ell s'imagina que és un món diferent, quan al final cap és una prolongació de la seva etapa. O sigui, tu vius la vida és com una cursa, on no hi ha un moment que acabi i tal, sinó és una cursa contínua. En quin moment tu et vas incorporant? Ja ho deia, hi ha una edat que té a veure amb una cosa cronològica, que et diu que als 18 anys ets major d'edat, que et diu que als 18 acaben les nenes l'adolescència, als 21 els nois, però la realitat que vius pot ser molt diferent. I tot depèn doncs, del teu físic, de la teva evolució, de com has madurat amb la relació amb els pares, amb els companys. Si tu, per lo que sigui, et pot aparèixer l'amor als 16 anys, perquè no pot aparèixer. Pot haver-hi una primera trobada sexual a edats molt properes. Llavors, tot això provoquen preguntes molt diferents. Els nanos volen saber i els pares hem d'intentar sempre donar resposta, pares i mares, i hem d'intentar fins i tot ser capaços de llegir aquelles coses que en algun moment seran necessitat. Tu quan li al teu fill o tu prepares una excursió o un viatge, tu penses tot allò que necessitaràs durant el viatge.
Sí.
Farà bon temps, farà mal temps, tindré que caminar, si ets de caminar agafaré unes bambes que siguin adients, si tinc que vaig a un lloc, vaig a, demà me'n vaig a Noruega, allà és possible que faci més fred que aquí, m'emporto... Però és el mateix, tu el fill no li pots esperar que ja vingui mullat, sinó abans que es mulli agafa paraigües. Clar. Per tant, tu tindries que calentar perquè tu ja en aquesta cursa de la vida ja vas per endavant. Ja saps el que et va passant a tu. Pues procura que si va ser una cosa que va ser un problema, abans que ell es mulli, home, si li has de recomanar un preservatiu, millor que li diguis tu que no que ell te'l demani, no?
Clar. Pel que veig, els pares podem traumatitzar, doncs, els nostres fills. Depèn com els,
sí,
els
podem...
enfoquem aquesta...
Totalment. Podem provocar situacions molt caòtiques, podem provocar confusió. Per exemple, seria molt dolent que el que ell està rebent d'informació fos molt contrari a la que li donen els pares. Si els pares detecten que ell té una opinió molt diferent a la que tu li vols donar, has de contrastar. Per què tu penses això? Qui t'ho ha dit això? D'on has obtingut aquesta informació? Però no per castigar, sinó amb qui ho has parlat. Qui t'ho ha dit? No, m'ho ha dit en Jaume, que ja va tenir una relació amb una noia i li va passar tal cosa. Bueno, doncs el Jaume, això li va servir perquè tu no et passi el mateix que el Jaume. O el Jaume està equivocat, perquè amb aquesta noia li va passar... Però no té que passar amb totes. No totes les noies són dolentes. No totes les noies enganyen. No totes les noies tal. No tots els nois van per aprofitar-te de tu. Vull dir, s'ha de ser molt sensible. S'ha de ser molt habilidós, però... d'alguna forma, comportar-te com a tu t'agradaria que et tractessin. Vull dir, si tu tinguessis aquesta edat, què t'agradaria que et diguessin? Qui millor pot aconsellar o et pot dir coses que el teu pare o la teva mare? Ningú més, perquè si algú t'estima bé, algú no vol treure's profit de tu, només et vol ajudar, són aquestes persones. Llavors, aquesta confiança que tens amb els fills i els fills amb els pares és un bagatge que d'entrada és favorable a les dues parts.
Passa aquesta... te l'has de guanyar.
Te l'has de guanyar...
Els pares ens l'hem de guanyar.
T'has de guanyar el respecte, t'has de guanyar la confiança, t'has de guanyar moltes coses. Per ser pare o mare ja ho tens, però després ho has de mantenir i has de veure que el fill digui no, el que em diu el meu pare... té molta raó.
Clar,
i alguna vegada, potser, en aquell moment te la qüestionarà, perquè també és cosa dels joves qüestionar-ho tot. Clar, també ho fan.
Tenen el seu caràcter, clar.
Clar, perquè ells volen tenir una opinió pròpia, s'estan formant la seva personalitat. No passa res. El que tu li has dit, potser en aquell moment t'ho qüestiona, però després, amb el temps, la seva expertesa, la seva experiència, li acabarà dient allò que deia el meu pare, allò que deia la meva mare, tenia raó. I li servirà sempre.
Tinguin l'edat que tinguin, prohibir no, oi?
No. Prohibir ja avui dia jo crec que no s'hauria de prohibir pràcticament res. Coses molt, molt greus, no? I coses que tenen que veure, doncs, per exemple, l'alcohol amb la seguretat ciutadana. Sabem que si condueixes begut, això s'ha de prohibir, no? S'ha de prohibir, doncs, les agressions, tal. Però tot l'altre, de tot es pot parlar, tot es pot qüestionar. El que hem d'intentar és que tinguem una joventut preparada, capaç de qüestionar, de tenir idees pròpies i d'arribar als consensos que es necessiten amb totes les coses de la vida i de la societat. I això avui dia és en el món laboral. Vull dir, inclusiu, tu avui dia ni a la senyora que tinguis a casa de fer feines li pots obligar a fer res. El que li has d'explicar és, escolti'm, que millor que això estigués net, perquè si està brut aquí tots, quan passem ens embrutem, o les gots, si estan bruts, després tenen sensació que es poden agafar malalties. Pots explicar-ho, dir el mateix que dir, escolti, vostè és una bruta que no neteja els gots.
No cal. Creus que és important fer-los conscients de que els seus dubtes són semblants als de qualsevol altre de la seva generació, o fins i tot similars als que vam patir nosaltres o vam sentir nosaltres en la seva edat, quan teníem la seva edat?
Aquesta és una molt bona manera d'enfrontar-ho, no? Donant-li sempre molt de valor a la seva opinió. Tu sempre, qualsevol persona amb la que parlis, sigui un adolescent o sigui un adult, digui l'opinió que et digui, mai li tiris per terra. Primer, digue-li, és una molt bona opinió, encara que jo penso que això també podríem pensar-ho d'aquesta altra manera. És a dir, el respecte cap a el que el demés diu, perquè què et diu que no té raó l'altre? Què et diu que no té raó l'altre? N'hi ha tantes coses que siguin dogmes realment que estiguin que acceptar d'una manera que no es poden refutar. Tot és opinable. I a vegades, fins i tot, depèn dels moments, depèn de les situacions. Per tant, tu quan parles amb el teu fill, el primer que li has de dir és això que dius està molt bé, jo ho estic escoltant, però jo penso que potser seria també interessant que pensessis en la possibilitat de fer-ho d'aquesta altra manera.
Clar.
Vull dir, o reforçar-li si el seu pensament és correcte. Això, si li dius i li reforces, li dona confiança, i si li tens la idea de que la seva opinió és important, però n'hi ha una altra, el farà pensar i al final escollirà. Perquè al final, si ell no escull, tu no li podràs imposar.
Clar.
A Ràdio Estel, l'hora de la Fundació Puigverd. La superespecialització i la llarga experiència de la Fundació permeten fer un estudi diagnòstic curós i en profunditat, tractar el seu cas de manera única i personalitzada, i alhora oferir-li un amplíssim ventall de tractaments independentment de la complexitat que presenti.
Continuem a l'hora de la Fundació Puigverd. Com podem els pares facilitar que els nostres fills ens parlin d'aquests temes? Com...
Sí, jo crec que podíem fer una mica un resum, no?, de tot el que hem dit, que potser al final crea una mica de dir, bueno, exactament què hem de fer, no? Primer, no hi ha un llibre, ningú pot publicar un llibre sobre com hem d'afrontar això, perquè el llibre tindria tantes variants i tantes variabilitats com persones, no? No hi ha dos nens iguals, no hi ha dos pares iguals, ni hi ha dos mares iguals, no hi ha les mateixes condicions socials, econòmiques, personals, familiars. Tot això és variable, tot això és canviant. Però sí que hi ha unes coses que hauríem de tenir. La primera, ja ho he dit, és no esperar un moment. No hi ha un dia que comença la sexualitat, no hi ha un dia que comença l'adolescència. És un procés que es va a poc incorporant. No es passa un dia de jugar amb joguines el dia següent, sinó que es va evolucionant i a poc es va deixant d'interessar una cosa i tu vas veient, si tu amb el teu fill o la teva filla tens un diàleg continu, permanent, quotidià, també ho he dit, molt important, no et perdis el dia a dia. Si tu passes molt de temps sense parlar amb el teu fill o la teva filla, ja perds l'oportunitat, perquè probablement ell, les seves preguntes, ja, si tu no li respons, buscarà un altre interlocutor. Clar. Si aquest interlocutor és capaç d'escoltar-lo i donar-li bons consells, possiblement ja no tornarà a tu. I llavors, quan tu vulguis anar, ja és igual, ja, papa, ja...
Ja, he trobat una altra font.
Sí, ja, no t'ho dirà, però dirà, no, això ja m'ho sé. Vull dir, ara què em vens a explicar? Si tu pens cada dia, segona cosa, dona-li importància al seu dia a dia, que t'expliqui. Potser una cosa que per tu és una tonteria, per tu, o dius, això és insignificant, per ell potser és molt important, perquè potser és la primera vegada que li passa. I aquella cosa que és la primera vegada que li passa, potser la té que explicar. I si tu li preguntes, avui què has fet? Què has menjat? Tal, i t'agrada la verdura? Ah, doncs la verdura no m'agrada. Bueno, pregunta-li, no li imposis la verdura si no li agrada. Per què li has de fer menjar verdura si no li agrada? Ara, explica-li que això és bo, que es té que fer una alimentació variada, que els nens que només mengen tot el dia patates fregides i espaguetis acaben amb una obesitat, que si es fa gordito després tindrà problemes, que té que fer exercici. Però tot això li has d'explicar amb aquest contínuum, no amb aquesta cosa, ara, avui parlarem... No, parlem del dia a dia, i en el dia a dia va sortint tot. Tercera cosa, respectar les seves opinions. No imposis. Escolta-li, digue-li si estàs d'acord, li reforça. Si no estàs d'acord, la teva alternativa, la que creguis que pot ser millor per la seva edat, fins i tot li pots dir, home, en aquests moments potser és millor això. Potser quan siguis més gran ho pots fer una altra cosa. Per exemple, el nano et pot demanar que vol una moto. Et pot demanar que vol una moto. No li diguis, no, tu una moto no, perquè et podries matar.
La majoria de pares ho fem.
Ah, bueno, però, per exemple, jo tinc moto. Si el meu fill demana moto, jo crec que ell no té que anar amb moto, jo tinc moto. Què li haig de dir?
Què li dius, esclar,
que moto no, li dic, tu per què vas amb moto? El primer que em dirà.
I tant.
Doncs jo li diria, escolta'm, potser ara no és el moment, ja esperarem una miqueta, primer hauries de començar anant en bicicleta, a veure si t'agrada realment anar per la ciutat, que vagi en bicicleta em sembla bé, fa exercici. Amb la bicicleta puc veure que no s'ha fumut cap trompada ni m'ha atropellat a 8 piatons, a veure si és un home responsable. A poc li puc anar deixant incorporant coses. És anar guanyant camí, però sempre respectant allò que diu i no imposar criteris negatius. S'ha de ser taxativament negatiu en molt poques coses. Per exemple, amb les drogues, amb l'alcohol, però també explicant-li el per què. No, drogues no, però per què? Clar. Perquè pot dir, escolta'm, doncs jo tinc un amic que fuma un porret de quan en quan i no li passa res. Bueno, però li has d'explicar que no és el problema, no és el dia d'un dia que fuma un porret, sinó el que fuma cada dia, les conseqüències que li pot passar. Pots entrar a internet i pots buscar conseqüències de la droga, i veurà cares de gent que s'ha drogat com estaven i com han acabat, o gent que veu, o si tens algun conegut que veu, li dius, mira, saps aquell, te'n recordes? Pues ara està ingressat perquè té un trasplant al fetge, o ara està a la UCI perquè ha tingut una malaltia determinada, o té pues, una demència. És dir, jugar amb tots aquests aspectes que donguin respecte cap a la persona jove, no deixen de ser persones amb formació, però són persones, amb tots els drets, igual que té qualsevol persona a qualsevol edat, i l'únic que canvia és que estan en formació. Llavors, tu també pensa que el que els diguis, el que el pare o la mare li diguin, és important, però no és l'única font de la que veuran de molts més llocs. I la personalitat es configura amb moltes coses. Avui dia, molts nois amb 18, 19 anys, 20, se'n van a fer Erasmus, i estan un any i viuen a Roma, viuen una altra cultura, una altra cosa, i bueno, no passa res. Normalment s'enriqueixen per això. No venen pitjor, venen i es qüestionen moltes coses que possiblement havien vist. I, escolta'm, doncs allà he vist que mengen tal cosa, allò també és molt bo. O allà, per exemple, en vez de sopar a les 9 de la nit, sopen a les 6 de la tarda. I això també està bé perquè et queden moltes hores. O sigui, tot és qüestionable, tot és valorable i tot s'ha de fer així consensuadament amb els fills. Això és el meu consell per totes les persones que sentin avui el programa.
Creus que cal deixar clar, ens queden uns minuts, la relació entre prevenció i salut sexual?
Sí, evidentment, no? Les societats comencen a treballar amb els temes sanitaris, comencen tractant les malalties. Després es tracten les disfuncions, que és el que provoca la malaltia, possiblement. Sí. I cada cop més treballem ja amb el que és la prevenció. La prevenció vol dir, tu fas això per intentar evitar que després pugui passar el problema. Ja ho dèiem abans, tu et preveus d'allò que tu saps que pot passar. Per què ho saps? Perquè ja t'ha passat, o perquè a un altre li ha passat i t'ho han explicat o tu ho has sentit. Doncs tu pots dir, escolta'm, quan plou, és millor aquell dia no agafar la moto. Quan plou, millor, si veus que el dia està allò, me'n vaig amb un paraigües o agafo un xubasquero, que si me'l tinc que posar amb el poix, no me'l trec. Doncs tot això és el mateix a nivell de les malalties i, per què no, evidentment, amb els temes sexuals. Avui no és el cas, perquè jo sé que vindrà un company meu, el doctor Vives, a parlar d'aquests temes, com són les malalties o infeccions de transmissió sexual. Clar, okay. Esparveran el número d'infeccions de transmissió sexual que està havent avui dia amb la joventut, i sobretot cada cop amb edats més baixes.
Més baixes.
I estem amb nens amb 14 anys que estan adquirint el SIDA, que estan venint amb sífilis, que estan venint amb papilomavirus, etcètera, nenes. Clar. I tot això té a veure amb aquestes conductes no controlades, amb pares que no han sigut capaços de parlar amb els seus fills, clar, no han donat la informació adequada, o ells amb aquest pensament màgic que tenen de que creuen que no són vulnerables, que amb ells això no els hi passarà, doncs acaben tenint problemes que moltes després són irremediables.
Hi ha de ser un patiment, no?, entre pare i fill, o pares i fill, perquè, clar, el fill, si pot creure que li han transmès una malaltia d'aquestes, com li diu el pare que
si no
vol fer les
mai,
proves?
I si no han parlat mai d'això?
Perquè diu, el pare em fumarà una bronca de por.
És que a més li fumarà. Si no han parlat mai d'això, ja pots estar segur que li fumarà. I llavors el fill li dirà, i com és que no em vas dir mai res d'això?
Esclar.
I el pare diu, tu com és que mai me'n vas parlar? Bueno, perquè hi havia un forat aquí. Hi havia un gap, no?, que diuen els americans. Hi havia un forat, hi havia una situació en la qual això, si s'hagués anat parlant, home, pot passar, tot pot passar, eh?
Tu
agafes el cotxe amb la revisió feta i pots xocar, o et pot xocar un altre, però tens més possibilitats de que no et passi si ho fas amb mesures de prevenció.
Ens queda mig minut. Es fa molt, el que es fa ara és parlar la mare, parlar amb la nena, i el pare parla amb el nen. Això...
Jo crec que això ja és una, com ara diuen, una pantalla passada, no? Vull dir, no passa res, pot parlar el nen amb el nen, la mare amb la nena amb el pare, perquè, a més, escolta'm, ja no hem parlat tampoc avui, però hi haurà alguns dels nostres fills tindran conductes homosexuals, o estaran en una època tinguin una conducta homosexual i després serà heterosexual, i tot això, amb qui ho afronta? Amb el pare, amb la mare? Doncs l'ideal és amb els dos i dins de la família, amb tot el carinyo i el màxim de comprensió.
Molt bé, Eduard, doncs moltes gràcies, perquè ens has deixat molt clar un tema que no ho tenim massa clar. Gràcies i fins la propera. Moltes gràcies.
Adéu, adéu, Marc.
Això és tot. Ja no ens queda més temps. Els agraïm que hagin acompanyat aquesta tarda i els esperem el proper dilluns, com sempre, a les 5 de la tarda. Adéu-siau, bona tarda.